Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
A la 1:20, dins de l'hora L, preguntem i tenim resposta de la nostra gent, de les nostres associacions, de les nostres entitats. A la 1:20, de dilluns a divendres, l'entrevista del dia a Ràdio Móra d'Ebre, per saber encara més de les nostres coses.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'hora L, amb Eduard Pino.
És la 1:16, seguim avançant al magazín de l'Hora L d'aquest dijous, dia 17 d'octubre. A nosaltres, als estudis de la ràdio, es troba el Toni Orensanz, periodista, escriptor. Company Toni, què tal, com estem?
Bé, bon dia, encantat d'estar aquí.
És un plaer també que ens estiguis aquí a la ràdio per a parlar-nos de la teva nova novel·la, L'estiu de l'amor. En un estiu d'amor n'hi poden haver molts, però com el que va haver l'any 1909 entre Picasso i la Fernande Oliver, va ser diferent, aquella?
Bueno, va ser...
apassionant.
Apassionant, tenint en compte més que és l'estiu del 1909 en què Picasso i Fernando Olivier s'estan a Horta de Sant Joan 3 mesos, tot el juny, tot el juliol i tot l'agost, i són una parella realment especial a un poble d'aquestes comarques de fa 104 anys. És a dir, en un món molt diferent, arriben un pintor i una model... com ve de Fernande Olivier, una model de pintors, una dona guapa, atractiva, educada, refinada, que al cap i a la fi va ser una marciana a Horta de l'Horta de Sant Joan de 1909, com hagués estat a qualsevol poble d'aquí, no? I això es nota molt, per exemple, a la correspondència que Fernande Olivier escriu des d'Horta de Sant Joan el 1909 i que en part se conserva en alguns llocs. És a dir, hi ha cartes que Fernande Olivier escriu des d'Horta de Sant Joan que es conserven en universitats dels Estats Units perquè van anar a algunes de les amigues en què ella s'escrivia. I realment veus clarament que Fernande Olivier va trasbalsar Horta de Sant Joan perquè possiblement era la dona més guapa que havien vist en la seva vida. I s'enamora d'ell.
Era una model, no?
Era una dona de bandera, diguéssim. I a les seves cartes ella diu, per exemple, a una de les seves amigues, li diu, no dubtis que aquí tinc molt més èxit que a París. S'enamora d'ella el ximple del poble, per exemple. Això està a les cartes que ella escriu. I el ximple del poble es pensa que ella també és tonta com ell perquè no parla català. Parla francès. Com que ella no sap parlar i el tonto del poble veu que no sap parlar, es pensa que és tonta com ell i li fa proposicions. Tot això, aquestes correspondències, la base, en certa mesura, d'aquesta novel·la, que és una recreació lliure de tot plegat, que ve a ser una comèdia, un conte, un divertimento.
Tot això va passar. Són fets reals,
verídics. Sí, és a dir, Picasso va estar dos temporades de la seva vida a Horta de Sant Joan, perquè tenia un amic d'Horta de Sant Joan, Manolo Pallarés, que era un estudiant de pintura com ella a Barcelona. Es coneixen aviat, i el 1898 Picasso està per primera vegada a Horta amb el seu amic, quan és un jovenet de 16 anys, Picasso, i està amb pels ports i comença a pintar. El 1909 Picasso decideix tornar a Horta a pintar, a passar un estiu, i aquest cop arriba amb la model...
En bona companyia.
En bona companyia i, a més, amb una model en què tothom sap que no estan casats. Saben que no estan casats perquè la mare de Manuel Pallarés, l'amic, no els deixa estar a casa seva, precisament perquè no estan casats. I s'allotgen a l'hostal del poble, a l'hostal del Trompet, que estava just a la plaça de la Iglesia, de l'Ajuntament, a la plaça porxada típica d'Horta de Sant Joan. S'estan allí i es converteixen, en certa mesura, en l'atracció del poble. I el fet de que no estiguin casats provoca fins i tot alguna anècdota molt divertida. A Horta s'explica que, com que no estaven casats, se sap que els hi van apedregar el balcó de l'hostal. El que no s'ha aclarit mai és si eren joves o eren beates que els hi apedregaven precisament pel fet que no estaven casats, i es diu que si Picasso va sortir amb una pistola al balcó. És a dir, hi ha una sèrie d'històries que són el punt de partida de la novel·la, que històries reals que jo sempre he trobat molt divertides, molt interessants, i que feia anys que me rondava aquesta història pel cap que he novel·lat, com un gran trasbals amorós, no només entre Picasso i Fernanda, sinó com tots els homes d'Horta s'enamoren de Fernande Olivier, i com realment el metge acaba pensant que allí darrere estan davant del que se'n diu una epidèmia amorosa que d'alguna manera es pot curar.
Doncs la novel·la L'estiu de l'amor va sortir ja el dia 14, és a dir, aquest dilluns. Aquest dilluns ja va sortir a la llum L'estiu de l'amor, escrita per Toni Oriansanz. I precisament hem fet referència ara, que té els seus antecedents aquesta novel·la. Òbviament, per l'any 98, el 1898, que s'hi va estar Picasso, després el 1909 també ja amb la companyia de la Fernanda Oliver. Però també, d'altra banda, sí que és veritat que el Toni Oriansanz sempre s'ha demostrat molt curiós per l'estada de Picasso a la plaça de la Terra Alta, a Horta de Sant Joan, i que, a part de sortir aquesta novel·la, L'estiu de l'amor, anteriorment ja se n'ha fet altres estudis, altres documentals i treballs periodístics arrel d'aquesta estada allí, no?
Sí, en principi, a veure, és una història que en certa mesura fa bastants anys que em ronda pel cap. És a dir, de fet, jo m'hi aproximo periodísticament l'any 97-98, precisament amb motiu dels 100 anys de la primera estada de Picasso a Horta de Sant Joan. És a partir d'aquí que començo a sentir explicar històries d'Horta de Sant Joan, com aquesta de l'apedregament del balcó, o quan que Picasso es recordava popularment que portava una càmera de fotos al 1909, o també la història del que anava amb una nòvia francesa que era molt guapa, etcètera, etcètera. A partir d'aquí he anat fent treballs periodístics al llarg d'anys, algun documental de televisió, reportatges per La Vanguardia, i a poc a poc, però, te n'adones que més enllà dels fets reals és una història que et bull dins del cap. És a dir, moltes vegades, més enllà del que tu saps que és cert, al cap del temps de donar-li voltes a una història, a un assumpte, te n'adones que en certa mesura el recrees, i que també hi ha coses dins del teu cap que ja no saps si és que te les has imaginat o te les han explicat o què passava. D'això és fruit de la novel·la, és a dir, d'anys, si vols, de treballs periodístics, que al final, al cap de 15 anys que has escrit una cosa, te n'adones que ha pres com una espècie de vida pròpia dins del teu cap i que al fons estàs jugant amb aquesta història que no t'abandona, no? És això. D'aquí la novel·la. I en el fons és una cosa que a mi em passa sovint, és a dir, quasi tot el que he fet, diguéssim, des d'un punt de vista més creatiu, té a veure amb la realitat. És a dir, tinc un monòleg teatral que es diu Nicomedes, en castellà, en aquest cas Nicomedes del Verdugo Diligente, que precisament parteix d'una història real, a Falset, no? És a dir, a Falset hi va haver una execució pública el 1893, i va arribar un botxí, el Verdugo, que havia de matar a les tres persones, que es deia Nicomedes Méndez. I és curiós com a mi em va cridar molt l'atenció que la premsa de Reus digués el botxí Nicomedes Méndez és un sujeto de... Eso, en castellà era el verdugo, Nicomedes Méndez és un sujeto de trato muy simpático, no? Això que el botxí fos molt simpàtic és una història que sempre m'havia quedat, i després descobreixes que aquest botxí va acabar a Barcelona sortint a una taverna a explicar el seu ofici i a defensar la pena de mort. Clar, a poc és allò que penses, quina llàstima no tindre el monòleg que aquest home devia fer, què devia dir, i a partir d'aquí periodísticament això no ho pots tindre mai de la vida, ni com a historiador, no existeix el document, ningú va escriure allò, i a partir d'aquí...
És suposar-ho, i plasmar-ho.
Tens jo tinc la necessitat d'anar una mica més enllà i imaginar. En el cas aquest de Picasso, Fernando Olivier, Horta de Sant Joan, en certa mesura és el mateix. Hi ha un moment en el que tu pots dir tot aquest material que tinc l'amaneixo periodísticament, o hi ha un moment que te n'adones que allò, per alguna raó que no saps, dins del teu cap pren vida, pren forma i té recorregut, un recorregut que té a veure en aquest cas en la ficció.
Igual que a L'estiu de l'amor, òbviament hi haurà històries basades en fets reals que són veritat, que són verídiques, poden estar contrastades, però també és veritat que hi haurà un punt de ficció que li dona un altre toc a la novel·la, no?
Exacte, és a dir, la novel·la està escrita en primera persona i l'escriu el metge de l'època. El metge, no en sé res del metge, només sé que hi havia un metge que es deia Pau a l'època, Pau no sé què, i jo utilitzo la figura d'un metge de l'època per explicar perquè què vol compartir amb tothom el que ell ha viscut aquest estiu i la sensació de que estava vivint un fet excepcional i com mira de posar en marxa mesures per intentar que el poble torni a la normalitat, perquè és conscient que el que està passant és tan excepcional que té por que algú acabi prenent mal. És a dir, això és inventat. És a dir, el metge no tinc cap notícia de que realment estés espantat pel que passava, ni tinc cap notícia de que realment prengués cap mesura perquè estava convençut que allò era una epidèmia amorosa. Em permeto jugar amb notícies científiques de l'època, en certa mesura. És veritat que a finals del XIX sorgeixen les primeres teories científiques que diuen que l'amor no és només una cosa anímica, que l'amor té alguna cosa química, que l'amor té alguna cosa a veure, per exemple, amb l'olor. I això al cap dels anys serà la teoria de les feromones animals, que avui dia sabem que és així. Hi ha metges a finals del XIX que estan comencen a parlar de la quintessència de l'amor, de la química de l'amor, i clar, faig que el metge tingui coneixement d'aquestes teories i que a partir d'aquí ell se planteja fins a quin punt allò que està passant no és això, que Fernández sigui la portadora de la quintessència de l'amor.
Molt bé, doncs tal com dèiem al principi de l'entrevista, d'amors durant l'estiu n'hi ha molts, però com el que va haver aquell any, el 1909, d'un celebrity d'aquell moment, com és Picasso amb la model Fernández Olivier, doncs hi va ser present al Llor de Sant Joan, i el Toni Arensanz ho ha plasmat en aquesta novel·la L'estiu de l'amor. Toni, un últim missatge per a l'oient que ens estigui escoltant per acabar-lo de convèncer per a que es llegeixi aquesta novel·la.
Home, és un divertiment, és una novel·la que penso que és divertida, és una novel·la que penso que és golosa, es llegeix ràpid, es llegeix bé, amb un to molt directe, i penso que és una novel·la, diguéssim, popular, en certa mesura, és a dir, que la pot llegir tothom. No ha estat mai la meva especialitat escriure per l'Acadèmia Literària, o sigui que és una novel·la que penso que qualsevol lector amb un mínim de temps i ganes pot llegir i passar-s'ho bé, punt.
Molt bé, doncs, L'estiu de l'amor amb Toni Arensanz. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'entrevista del dia de l'Hora L.
Gràcies a vosaltres un cop més.
Que vagi bé, molta sort. Bon dia.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser.